Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Muntaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 5 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
No riguis, Roger, que m'emprenyaré.
La Marta i jo tenim un... Marta, bon dia, com estàs?
Bon dia.
No està bé. Teniu un rifirrafe.
Tensos. Passem uns dies una mica delicats.
Passem uns dies que, de veritat, el dia que jo expliqui... El dia que... Mira, val més pel que em callo que pel que explico.
Això
que xerro molt últimament.
Sí. Bueno, escolta, anem per feina, que avui tenim...
Primer de tot, comentem... Jo crec que hem de comentar dues coses. La primera, felicitats a tothom, a aquesta casa, per l'audiència. Moltes gràcies per ser-hi, a tothom. Hem pujat una mica nosaltres i estem molt contents. Gràcies per ser a l'altra banda.
79.000 persones ens aguanten cada migdia a Catalunya
Ràdio. Amb la Juliana cridant, jo també fent el meu riure de bruixa, en Roger, que no entén res.
És un miracle que aguantin 79.000 persones cada dia.
I també hi ha molta gent a Spotify on us recordem que ens podeu posar les 5 estrelles, que fa molt que no ho dic. I a vegades em pareu pel carrer, jo us agafo del braç, que això ho faig molt, i pregunto, escolta, has posat ja les 5 estrelles i em dieu que no. Feu el favor.
Doncs,
ens coneixem.
I la segona cosa, que bèstia que en Xavi ens hagi contraprogramat.
Doncs sí, Xavi està...
Mira, el que és una vergonya és que...
És
que al final es segueix...
Però com pot ser que el futbol marqui tant l'agenda del dia? És a dir, nosaltres a vegades hem anat a substituir el del Tot Costa per parlar de l'embaràs de la Dulceida, oi que no?
Però no és culpa de la ràdio, però el futbol fa feliç el poble. I la gent ho deixa tot.
I tu vas al bar a fer un...
Sí, també.
El Barça no fa feliç a gaire gent últimament.
No, fa infeliç a molta gent. Realment fa més infeliç que feliç el Barça últimament.
Bé, abans de començar, m'agradaria compartir amb vosaltres que 10 minuts, que ja sabeu que últimament s'estan coronant perquè estan fent ells totes les fotos de paparazzi que comentem, han compartit avui unes fotos del Pau Joan Miquel i la Laura Escanes plegats acomiadant-se del cotxe.
Per tant, confirmen alguna cosa o no?
Unes fotos a Madrid on realment se'ls veu que podrien ser germans, tal qual. És a dir, no hi ha cap mena d'interacció.
Es veu una abraçada com...
No, una abraçada.
Una abraçada.
Acomiadant-se al cotxe.
Exacte. Això vol dir que la Laura el va dur en cotxe.
Efectivament. Són fotos a Madrid, per la qual cosa entenem que va ser durant l'aniversari de la Laura, que ja es va dir que el Pau Joan Miquel hi havia estat, es va veure els instastories de la Marta Díaz.
I això no es veu a les imatges, però jo entenc que van dormir junts. Perquè hi havia una mica d'equipatge en aquesta maleta, o no?
Suposo, hi havia equipatge.
Hi havia el malater, hi havia contingut.
Bueno, escolta'm, i...
Jo el que sí que diré és que vull desmentir dues fake news que comparteix la revista 10 Minutos.
Aviam, si tens informació extra i podem...
Home, sí, la tinc. La primera és que diu les fotos que confirmen la nova il·lusió. A la pròxima pensem millor els verbs. Perquè aquestes fotos realment no confirmen més que el vídeo que ja van compartir ells mateixos, on per mi és molt més descarat la tensió que hi ha entre ells que no passen aquestes fotos absurdes.
Però escolta'm una cosa, vull dir, clar, vam associar aquests dos noms a través del vídeo, però que hi hagi unes fotos dona més confirmació a l'assumpte, m'entens o no? Vull dir, perquè en un vídeo potser no pots d'aquí arribar a pensar que són parella, però en canvi amb aquestes imatges on es demostra que potser sí que han passat alguna estona plegats i que van junts en cotxe i que es fan una abraçada, doncs això sí que pot confirmar alguna cosa. El vídeo sí que podria semblar una amistat només.
I al revés. I controles el relat amb el vídeo perquè el fas tu amb aquestes fotos, són ells dos...
Per mi el verb confirmar aquí no està mal posat.
Per mi sí, perquè és que aquestes fotos... Si fos una foto on es veiés un petó, saps? Però és que no es veu res en aquestes fotos. Però són fotos molt fluixes.
Segons tu, un petó tampoc és confirmar res.
Efectivament. Ah. No, però es podria confirmar que com a mínim s'han embolicat, no ho podem dir.
Per tant, què estàs defensant?
Que aquest verb no està ben fet.
Vale, que no confirma res.
Perquè no confirma res. A mi em sembla molt més explícit el vídeo que van penjar ells, i ho dic de debò, que no posa aquestes fotos.
Però és que confirmar sí que va aquí.
Confirma que tenen una relació, no sé de què, però que...
Confirma que tenen contacte.
Estan pròxims últimament.
Il·lusió em sembla també bé. Que li diguin il·lusió en Pau Joan Miquel també em sembla bé, perquè no estan dient ni que és parella, ni que és amic, ni que res. Una persona que la veus i dius, quina il·lusió veure't.
Un vincle. Algú passa, però no sabem ben encara què, ni ho deuen saber pas ells.
Tenen ganes de veure's i
ja està. Un altre fake news que sí que m'agradaria confirmar, i aquí no hi ha matisos, és que la revista 10 Minuts afirma que es van conèixer a TV3.
Tenen un embolic amb lo de 3Cat, aquesta gent.
Clar, jo suposo que al veure que el Pau Joan Miquel potser ha fet algunes coses per 3Cat, ja han pensat, aquests s'han conegut per allà a la tele, i se'ls imaginen els dos a les oficines, de costat. estat sent companys de feina. I això
es deuen pensar que la tele són tres persones i ja està, aquesta
no.
gent de 10 minuts.
Ens deuen veure com una tele totalment de tele local, es pensen sí. que som. Jo confirmo des d'aquí que no es van conèixer a TV3.
Molt bé, doncs un altre dia ja ens explicaràs on es van conèixer.
Rei, perquè... on es coneix tothom avui en dia?
A l'Instagram, suposo, no?
És bueno, que avui sí. en dia no hi ha ningú que s'hagi conegut
el
a la vida real.
És qui tira la canya aquí. Qui va fer follow primer.
Qui obre primer i home, amb quina excusa. Home. Bueno, contestant una història ja se sap que és la manera de lligar.
Bueno, jo fa molt que no ho faig, ja m'ho diràs tu, Roger, com es
fa. Funciona de meravella.
Mira, el Roger li està tirant lo de contestar aquestes històries que el tio està desatat.
Deixem el tema aquest, deixem el tema aquest. Passen 10 minuts de la una del migdia. Falten 11 hores perquè s'estreni la cançó d'Aitana i Sebastián Yatra, però ja en podem sentir un avançament.
Sonríe-me una vez más, pero es que soy capaz de alargar esta noche, quédate a dormir al lado de mí.
Són aquests 15 segons, no? I amb un fragment del videoclip. A veure, anem a comentar coses que... Primer de tot...
Estic tan confusa. El videoclip.
No, sí, ara comentem...
El videoclip que està en un dia d'obrir-se un OnlyFans, que sembla Aprendiendo el Sexo de Batguia.
Ara comentem les escenes d'aquests 15 segons, que, clar, només això és un petit avançament i ens venen 3 minuts de videoclip com a mínim.
No. 5.
5 minuts? És una mini pel·lícula?
Ja es pot veure al YouTube quanta estona dura.
Val.
Amb aquesta foto de portada que també l'Aitana va compartir com l'havien estat fent, allà a Islàndia tirats a la neu.
A veure, primer de tot, confirmem que és una...
Semblen com molt petits, no, la foto?
Semblen xiquitos. Sembla que els hagin tallat les cames, que els hagin amputat.
Amb uns anoracs enormes.
La perspectiva no els ajuda en aquesta foto.
És una balada de cap a peus, això, tota l'estona, amb aquesta guitarra que ja havíem sentit.
I no és una cançó ni de desamor ni d'amistat. És una cançó d'amor total.
Se m'obren una quantitat de qüestions aquí. La primera és una teoria que m'agradaria compartir amb vosaltres. El primer vídeo que vam poder veure de tota aquesta història, la punta d'Elisabert, que el primer que se'ns va compartir era un vídeo de l'Aitana trencada mentre sentíem aquesta guitarreta de fons sense veu, dient, fa 7 mesos que no trec música. La meva teoria és que aquesta cançó la van escriure abans de deixar-ho per primera vegada, que aquest vídeo de l'Aitana plorant es van registrar un cop ja no estaven junts, i que quan van tornar van dir, fem-la junts, i ens anem a Islàndia a gravar-ho.
Tu creus que l'Aitana va començar a gravar aquesta cançó quan estaven separats, tot i que la cançó fos dels dos?
Van fer-ho junts. I llavors,
és de la primera etapa de la
dir,
relació,
sí,
aquesta cançó.
I ella va dir, hòstia, ara què fotem amb això? I aquell vídeo on està plorant és quan no estaven junts, jo crec.
Recordant que tenien aquesta cançó.
Quan ella estava destrossada, que ho sabem que
però estava
a l'estudi,
estava gravant la cançó.
Sí, com si se l'hagués hagut de quedar per ella, però després hagués decidit com acabar-ho fent amb el Sebastianiatra.
Creus que l'excusa per tornar-se a obrir per WhatsApp o per missatge devia ser... Escolta'm, què fem amb la cançó?
No ho sé, a mi és que ja se m'obren molts interrogants, realment.
Aquí n'hi ha perquè... dos de molt grans que tu
però
comentaves
timing,
aquest matí.
El timing no l'entenc, perquè és com, ho deixes al novembre.
És que...
És a dir, no només has hagut de tornar, sinó que has hagut de tornar amb tanta força com per dir, fem aquesta cançó junts, perquè el Dulce i l'Alba van tornar i van triar molt a anunciar-ho.
Anunciar-ho.
O sigui, em sembla molt de valents.
Et
ja
tornen de manera molt pública i no sé si hauran de menjar-se la promo junts també, eh?
Però una cosa. O estem davant de l'amor més gran del món dels últims anys, en aquest país... O estem davant d'una gran campanya de màrqueting que ens estan fent creure un relat i una història que potser ha estat una mica modificada, perquè ens van dir que se n'havien anat a Islàndia a parlar unes coses i es van endur un equip de
es
gravació,
van equivocar, era
uns
anoracs, a cantar unes coses,
una guitarra, clar, anar a fer feina.
Jo quan em poso el paper de plat al cap, de sobte tot té moltíssim sentit realment en el món de la conspiranoia. O sigui, aquests dos ho deixen públicament, per primera vegada parlen de la seva relació públicament, per primera vegada, per dir que ho han deixat. L'Aitana fa tota aquella promo dient que està soltera i que està fent turisme masculí. El Sebastián Yatra fa les declaracions de que no pot ser fidel, que desperten una polèmica tremenda. I a poc a poc tornen a aparèixer, l'Aitana de sobte se la veu molt més amable amb els periodistes... Aquí n'està passant alguna i no sé
però
quina.
Però en què els beneficia estar junts? Perquè és que és una parella que no fa gaire il·lusió. Aquest és el meu punt.
A l'Aitana arriba a Llatinoamèrica.
Però ja hi estava arribant. Ja. Vull dir, ja amb el sol fet d'haver estat amb en Sebastián en el passat, ja la feia tenir el passi cap allà.
Però és una mica com RR, com l'EP fet... que van fer la Rosalía i el Rau, que fer una cançó per ella sempre tira més.
L'Aitana ha fet moltes col·laboracions amb artistes llatins. No li fa falta estar amb en Sebastián per arribar a l'altra banda.
No, és que crec, em temo...
Que és una història d'amor de
veritat. Que
crec que estan molt enamorats i que l'Aitana... Bueno, vull dir, l'ha liat davant de tothom. Crec que qui més té a parlar i opinar sobre això, i no ho farà, és en Bill Juste. Aquest té una entrevista sí. que jo la pagaria.
Aquest
i la
també
germana del Biel, eh? No tinc prou diners.
Pel que calla que pel que diu, com
ostres,
tu, Marta.
Sí, però és que allò del Biel ja, ara amb el temps que ha passat, ja està claríssim que es van liar a Costa Rica i dos dies més i ja està.
Però és que al cap de no arribar en tornar amb en Sebastián, m'entens o no? Per vull això. Dir que per això tot ha estat tan precipitat que potser és ell qui ens podria dir no, estan obeint una estratègia de màrqueting i a mi em va deixar d'un dia per l'altre sense que jo en sapigui res.
Però
m'encantaria
Biel, és
saber.
De parlar tan poc amb Biel,
no, en Biel, per no? cert, està just al clima oposat d'Islàndia. Sí. Crec que està amb un sol fantàstic, traient coses de la seva marca...
Ell només va a llocs on pugui treure's la samarreta, si no, no es troba còmode. La meva... Mira, em posiciono. Jo crec que estan molt enamorats, o sigui, aposto per això i deixo de banda totes les conspiranoies possibles que puguem trobar, i crec que si han decidit treure la cançó i tot això és perquè han vist que tothom s'estava fent diners i s'estava forrant gràcies a les seves exclusives
dit,
relacionades amb la seva vida privada
i
han dit, escolta, parlem-ne nosaltres directament i ja traiem la pasta per nosaltres.
I gairebé començo a pensar que les fotos aquelles del 10 minuts de la portada
pagades.
De la reconciliació... Bueno, un
pagades!
Sí, que estava pactat.
Ja. T'ho juro, t'ho juro.
Si no... te'n vas per la porta del darrere i no fas aquestes
coses. I que, perdona, una cosa, és el més natural del món que si amb la teva parella els dos sou músics i artistes, feu una cançó junts, no?
Sí, però és els tempos el que sorprèn tant. A mi és el que em sorprèn.
Home, si haguessin tornat ja fa un any i mig, doncs clar, treu una cançó. I si ha de ser el pare dels teus fills també, però tan precipitat, no ho sé.
Fa dos mesos dels rumors, eh? Aquest tio fa menys d'un trimestre estava allà davant del micro dient que no pot ser fidel. És que és una mica...
Sí, les ha dit grosses també, que aquest tio. Bé, un quart de dues del migdia. Víctor Navarro, molt bon dia.
Bona tarda.
Bona tarda.
Has parlat de com el president t'ha fet veure també que el millor era continuar i també del paper de l'afició. Hi haurà temps per parlar, moltes rodes de premsa per analitzar també tot el que vindrà, però m'agradaria saber què li vols dir a l'afició en aquest moment, l'afició que t'ha recolzat, l'afició que ha estat al teu costat, que sempre l'has destacat, que ha tingut un paper fonamental també en aquest any un pèl més difícil amb el trasllat a Montjuïc, també amb el futur que ha de venir per davant. M'agradaria saber què els hi vols dir a aquesta
Val,
afició.
Estic sentint la roda de premsa i m'he pensat que era en Víctor Navarro demanant a la roda de premsa de Xavi.
No és tan bé la seva veu, diria.
No, és que ara pensava, no és la veu d'en Víctor, aquesta. Víctor, bon dia.
Bon dia, és la del Marc Brau, que està per Barça-Guan.
Val, he pensat, dic, mira, l'hem trucat i l'enganxem just en el moment que li fa la pregunta amb en Xavi. Ja,
no.
Ja m'ha semblat que no era ben bé així, llavors. Víctor, a veure, ara mateix estem sentint aquesta roda de premsa que està fent en Xavi, explicant, m'imagino, que per què es queda, els motius, perquè sempre, bueno, portàvem uns quants mesos dient que no seguiria.
No, i de fet, també, van fer un programa seguint la roda de premsa anunciant que marxava, vull dir, que sí. Tot plegat. No, i sembla una mica de circ, eh?
Per, això sí que és reforç intermitent.
Per tant, Víctor, ara ens està explicant això, no? Per què es queda?
Sí, ho està fent al costat del president, de Joan Laporta. Laporta ha començat parlant abans de les preguntes, ha dit que el que requereix el projecte és estabilitat, sobretot pels joves, la Vinyamà, el Covarsí, que necessiten créixer, que el projecte està a mig fer i que Xavi és un barcelonista de mena, que estima molt el Barça i que ell tenia clar com a president des del primer moment que volia convèncer Xavi que es quedés i que hi ha unanimitat, que això és important, a la junta directiva, que tots estan a favor, diu Laporta, en què segueixi Xavi i que ahir doncs, el van convèncer, que Xavi va dir que volia seguir. I ara Xavi està dient doncs, això, que era important tenir aquest projecte, que fos estable i que ell ha decidit quedar-se amb
bueno,
això.
Aviam.
Clar, Víctor, però el titular de fa uns mesos és que Xavi no volia seguir de cap de les maneres. És que ni guanyant la Champions havia arribat a dir. Llavors, la meva pregunta és, tu que coneixes aquest món, creus que en Xavi es queda perquè sap que no hi ha més alternativa i és tan culer que no vol fer una mala passada al Barça?
Jo crec que ja ha vist l'estima que li té el president. El president Laporta no ha parat des de fa 2-3 mesos de dir-li cada dia Xavi queda, repensa-t'ho, Xavi queda.
Per pesat es queda en
i
Xavi perquè
també...
callin Laporta.
Sí, i jo des del primer dia he pensat, mira, si Xavi... O sigui, ell té contracte fins al 2025, realment no s'ha de ni ampliar el contracte. Dic, si Xavi marxa... no ha trencat el contracte, i ell mai va trencar aquest contracte. Dic, mentre no el trenqui, té contracte. Tu pots dir que marxes, però en realitat tens aquest contracte. I com mai el va trencar, jo ja sospitava, dic, compte algun dia no hi hagi un gir de guió, que és habitual a Can Barça.
Doncs mira, un gir de guió que, bé, que el vam veure ahir a la nit, que tu el vas viure en directe, i això és el que ens interessa en aquest programa, més enllà de la part esportiva. Què va passar ahir a la nit, que jo vaig veure que vas començar a penjar fotos on apareixia un repartidor a davant d'una porta d'una casa o d'un edifici. Crec que això era casa d'en Laporta. Per tant, vol dir que en Laporta va obligar a anar a casa seva...
La fumata blanca va ser allà.
A fer un sopar amb en Xavi i companyia al seu pis. Com ha anat això? A veure, explica'ns.
A veure, per la tarda es veu en Xavi Deco, el director esportiu a la ciutat esportiva del Barça, Sant Joan d'Espí, i a les 7 i poc marxen d'allà, estan una hora i quart. Llavors ja tenim la sospita de dir compte perquè s'ha de veure amb el president. S'havien de veure sí o sí per decidir si Xavi seguia o no. Ahir la plantilla tenia festa, era el dia ideal. De fet, per exemple, estaven al Museu Moco, que hi havia una exposició, estava el Marcos Alonso, o sigui, els jugadors estaven fent altres coses, i llavors, clar, s'havien de veure el president i Xavi. I com a les coses que són molt, molt importants, el president ho vol fer a casa seva, i també ho vol fer perquè sap que, com als restaurants d'aquesta ciutat, tots els cambrers filtren.
Clar, tots paren l'orella, clar.
Clar, llavors diu, millor a casa que no que estiguin a la porta d'un restaurant i que el mateix president haurà de sortir, fer declaracions, un núvol de premsa... Bueno, i llavors vam dir, compte no vagi a casa del president. I, efectivament, a les 8 i poc minuts va arribar a casa del president i van començar a arribar tots, o sigui, va arribar tota la cúpula.
La porta és ràpid, però vosaltres més, Víctor.
Exacte. Qui anava arribant? Qui anava arribant i en quin ordre?
Van arribar primer, bueno, primer el president, després Rafa Juste, perquè venien d'una junta directiva, al Camp Nou, venien d'una junta, per cert, van anar a visitar les obres del Camp Nou, i podeu veure imatges allà amb l'armilla, amb el casc i tot. Va bé la cosa, el desembre sembla que podem que es pot tornar al Camp Nou, veurem, però en principi sí. I va arribar primer la porta, després Rafa Juste, que és el seu vicepresident, després Deco, Alejandro Echevarría, que és l'home absolut d'absoluta confiança, i després va arribar Xavi.
L'últim, eh?
Sí, ells van... Però, bueno, encara quedava més gent, però van arribar aquests, van decidir que Xavi continuava, segur que en un moment molt emotiu del president, me l'imagino, amb alguna llàgrima emocionada.
Segur plorant a la porta, vols dir? En la porta té la llàgrima fàcil.
Creu ja ho sé, però tant, com per estar menjant sushi a casa seva mentre es fot a bramar amb el Xavi allà.
Tu veus la imatge
de... És tant del Barça que sí.
La porta trencant-se al menjador de casa seva en el moment que Xavi el mira als ulls i li diu... Jan, em quedo.
És clar. Que per la tarda, ens deien per la tarda que Xavi estava més fora que dins. O sigui, és clau el moment que va Xavi a casa del president. I allà a casa del president estic convençut que va a casa del president i allà li diu la porta, sisplau, queda't. Xavi li diu, mira, m'ho he pensat, em vull quedar. I s'abracen els dos, el president plorant, estic...
A la porta, amb una samarreta aquesta de propaganda d'estar per casa, tant, completament destrossat.
De Repsol antiga.
A la porta, noves masculinitats, doncs, tanta plorera. Molt
sí,
bé.
Sí, no l'has vist?
L'hem vist emocionant.
Jo l'he vist.
Aquí a es va emocionar a principi de temporada.
Sí, jo l'he vist emocionar-se molt.
És molt de tocar, però també molt de plorar.
Però tant, sí. tant no m'ho veia venir.
I, escolta'm, aquest sopar, tenim detalls, no?, del que van menjar i d'on era i com va arribar aquest menjar a casa de la porta.
Una vegada donen el sí, el club ja ens confirma, ens diu el Xavi segueix fins al 2025, i llavors ja comencen a arribar tota la plana major. Comença a arribar el Joan Soler, que és directiu, comença a arribar l'Enric Massí, pel Bojan va arribar, el tresorer, que és el Ferran Oliver, l'encarregat del màrqueting, Juli Guiu, llavors eren uns 10 allà, i clar, havien de sopar i tots estàvem inquiets perquè a la porta té un cuiner, que es diu Fermín, que li cuina, però normalment a la nit i per tanta gent no té els ingredients, necessiten un càtering. Llavors estàvem tots...
Perdona, Víctor, perdona, una cosa. En Fermín, és que és molt interessant el personatge d'en Fermín, és un empleat que té en la porta
intern,
cuinant a casa seva cada dia.
És un cuiner, a veure, és amic barra cuiner, podria dir, perquè ja es porta molts anys, i sí, és l'encarregat d'allà, al seu pis a l'Avinguda Diagonal, doncs, de preparar menjars i de vigilar també la seva alimentació, vull dir, és la persona que s'encarrega de que mengi sa cada dia, llavors... Allà estava el Fermín, però evidentment, clar, que aquelles hores necessitaven un càtering. I llavors va arribar el repartidor, que va ser molt bo, perquè, per exemple, Bojan i Massip, com no obria la porta principal, això queda molt classista i a mi no m'agrada, però en aquell edifici hi ha una porta de servei. Llavors Bojan i Massip van entrar per la porta de servei que estava oberta. Llavors, clar, el repartidor tampoc trobava el pis. Va venir el xofer de la porta, posar una mica d'ordre, perquè eren 30 periodistes, i no trobava el pis i estava picant i no contestava ningú. Llavors el xofer va trucar a dalt, va informar, i clar, tota aquella estona va estar 10 minuts al repartidor amb 6 bosses de Parco, d'un sushi que es diu Parco, que està al costat de la casa Seat, allà als Jardinets de Gràcia.
4,4 bon... Google Maps de nota.
Home, doncs
bona nota.
Restaurant.
Molt car,
no
sé, molt car.
El coneixes tu, Víctor, aquest restaurant?
Jo hi he anat 3 vegades i està molt bo, no sé, competirà segurament amb el Sushi 99 per veure quines, dic jo, i potser hi ha un o dos més, per veure quin és el millor sushi de la ciutat. Està al top 5 de sushis de Barcelona, potser per alguns està al top 3 o és número 1, però no hi entenc tant. I llavors van demanar això i després van venir els postres, bueno, van menjar postre. Però el postre Xavi va marxar abans. Xavi i Juste van marxar abans del postre. No van menjar
no
postre,
van fer van postres.
No. I llavors sushi, van decidir sushi per celebrar ja la nit que Xavi ja es quedava. Ja quan va venir el sushi ja estava clar que es quedava. Sí, sí.
Clar, devia demanar la porta mateix des del mòbil. Amb sí. la seva targeta, a nom de Jean Laporta.
Repetir pedidor, no? Suposo d'altres reunions.
No, per més gent.
Oh, per més gent.
Per més gent. I la cara del repartidor, imagino, com poema, eh? Quan arribes i veus que dius, ostres, però si està aquí tota la Junta...
Clar, i tots els periodistes a baix a la porta, sense trobar el timbre. A quina hora s'acaba aquest sopar i comencen a desfilar cap a casa?
El sopar com a, que desfilin com a cap a casa a 2:15 de la matinada. Van marxar tots. El Xavi i el Juste van marxar a les 11 de la nit. Mm-hmm. Però la resta van trigar una hora i mitja més. Juste va sortir i va fer declaracions. 10 minuts parlant Rafa Juste al costat del cotxe. Va ser inèdic, mai s'havia vist això. I Xavi no va fer declaracions. Per cert, Xavi tenia un paper al seu cotxe, al vidre del seu cotxe que posava Xavi, quédate. Li havia deixat un aficionat, li havia deixat perquè es quedés. Xavi va marxar sense fer declaracions i Deco era l'home, el protagonista, perquè, clar, Deco, el director esportiu, sempre s'ha dit que no volia que continués Xavi, que volia un altre entrenador. Llavors era l'home també a veure com, quina cara feia al sortir del sopar. Una cara molt sèria, per cert. Va sortir Enric Massip confirmant que hi havia diverses opinions a la Junta, que no tots estaven a favor, no, de la continuïtat de Xavi, perquè va repetir en diversos moments que cadascú tenia una opinió diferent. I res, va acabar aquest sopar a 1:15, van acabar i ben content. Mira, està el president ara en sala de premsa a la Ciutat Esportiva, content que es quedi Xavi, que és el que ell volia.
Mm-hmm. Clar, és el que volia el president, però i la Núria Cunillera? I la dona de Xavi? Tu creus que ella volia que en Xavi seguís més temps aquí al Barça o estava cansada i tenia ganes d'anar a un lloc que no els coneguessin i de fer vida tranquils?
Jo crec que està encantada. Bueno, jo crec, no ho sé. A veure, a ella li agradava... Qatar li agradava, eh? O sigui, a mi, sí, pel que m'han dit, sí, li agradava la vida que portaven allà, vull dir. O sigui, ella estava bé. Ha vingut a Barcelona, és més estrès, evidentment, a l'entorn i tot no ajuda, perquè hi ha molta pressió a Barcelona per la feina del seu marit, però ella està bé aquí. De fet, el dia abans de Sant Jordi va penjar, ho vam comentar, i com estàvem fent guàrdia tota la premsa ja no sé quantes hores, vam comentar tot, vam parlar de tot, i vam comentar que havia rebut no sé quantes roses, Núria, de totes les marques de roba més importants. Va penjar totes les roses, a mi em va faltar que pensés la rosa de Xavi, però bueno, suposo que la va rebre un ram. I està molt feliç aquí a Barcelona, sempre penja fotografies, està feliç aquí.
Ah, doncs mira, Marta, et quedes una mica...
No, sí, que sí, està feliç. És que de veritat que a mi m'importa molt, els motius familiars per mi són vitals.
I per ells també, o sigui, jo crec que ells
en
prenen
Xavi
moltes
molt
decisions
amb sí,
això. Sí. Bueno, i el col·le dels nens i tantes altres
que mantindrà,
coses.
Que mantindrà els amics, que això també és important. Clar, és un tema, no se'n parla mai, eh?
Sí, 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 i això és molt important.
Quan va marxar Leo, el que més li preocupava era que els nens havien de canviar de col·le a París.
Clar.
I havien de canviar i ara havien de fer amics nous i que va ser molt dur perquè explica Leo en alguna entrevista que el seu fill, sobretot el més gran, ja tenia una colla d'amics molt forta aquí a Barcelona. I que, clar, el seu fill li deia al pare, doncs, papà, per què hem marxat, no?
Bueno, és ja que no aquí...
És traumàtic per tu. Aquest moment va ser traumàtic, però per tots.
Sí,
és
que sí, sí. I per Leo Messi, plorant allà a l'habitació perquè li feia pena al seu fill. I era el meu pobre fill, havent de parlar en francès.
Però és que el debat que has de tenir amb tu mateix és dir... Perquè jo me'n vaig a França, m'haig d'endur tota la família i que perdin els amics, o potser haig de marxar jo i que ells es quedin aquí. Vull dir, és una cosa que tu has de...
Renunciar a la família,
Bueno, sí,
és
no,
que potser
clar.
Tampoc volen renunciar a tu. Potser la dona diu, jo no em veig amb cor d'estar aquí.
Ja.
Bueno, són que estan forrats, perquè hi ha gent que li passa el mateix i sense tenir un nen.
I sense tenir ajuda. Sí, exacte. Digue-ho.
A veure, pugem, que ara parlen la porta. Aviam si se'ns emociona un moment.
El barcelonismo se ha comportado con una dignidad barcelonista absoluta. Y no se ha mostrado ni con avaricia, ni con vaya, que no era una condición de ningún tipo el tema económico.
Sí que fa veu d'haver anat a dormir tard, no?
En Xavi no acaba de fer bona cara, eh?
No.
No se'l veu gaire il·lusió.
El veig seriot, no hi ha massa i no hi ha massa
il·lusió. Sembla que hagi dit que sí, perquè callem ja tots d'una vegada.
La posa. Víctor Navarro, moltes gràcies per aquests detalls extraesportius que sempre ens interessen molt aquí al programa.
Et trobes millor, Víctor?
Sí, estic fort, Xavi. Estic millor. Ara amb un amic volíem anar a dinar a un lloc que estava a prop del mar, però com està tot el cel tapat i tot, crec que canviarem de lloc.
Ben fet. I això que no et cuides gens. És increïble com es recupera el teu cos, perquè tu ahir estaves a Breix. És que jo no m'ho explico.
Amb febre.
Bueno. És que estàs sonat. Jo vaig mirar els instastories i dic, cada cop la fas més grossa. I dic, a veure quan va a casa. Breix, l'endemà ja esmorzant. Dic, calma.
Sí. És que crec que viu a l'Apolo.
Sí. Sí.
Vosaltres sabeu qui és l'Abellido?
Oh, clar.
Sí.
Estava l'ex. Em diuen, està l'ex de l'Abellido. Jo no sé ni què és l'Abellido.
El Hamza o l'Aleix?
Un que portava gorra, no sé. Amb...
Brackets.
No, no sé. Molt alt no era, perquè jo era...
Ah, el Hamza. El Hamza?
El Hamza, la Bellido és una tiktoker que és de Mollet, que és molt, 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 molt coneguda, té molts milions
molts
de seguidors.
Milions.
Potser estem parlant de 10 milions. A més, li funcionen molt tots els vídeos i fa res, 6 mesos, va confirmar que estava amb un noi de Mollet també, que es deia Hamza, i res, ara resulta que ho han deixat. Ells encara no ho han fet públic, però ja s'han deixat de seguir, etc. També et diré que no és el primer cop que ho deixen, eh? Que aquests estan amb uns estires i arronses que ho han deixat ja 10 vegades. I no fa ni 6 mesos, vull dir que... Molt bé, molt bé.
No, no, realment, el tema de periodista nocturn el portes bé, Víctor, que vam començar dient-ho així
com
per riure.
Està molt en forma.
Realment, fas periodista de nit tota l'estona.
El rei de la nit, sí.
Víctor, cuida't molt. A veure si trobeu un lloc per dinar.
Ah, esperem. Un petó als tres, que vagi bé.
Que vagi molt bé, gràcies. Adéu. Mira, pràcticament 2:15 del migdia.
Em temo que el Víctor és perfecte, eh?
A mi m'agrada molt quan connecta amb nosaltres, de veritat. Sempre té alguna cosa interessant a explicar-te i tinc la sensació que podria estar 3 hores ell sol explicant i xerrant i les coses que va veient i anar descrivint.
I mira que a mi una altra persona em diu que havia quedat amb un amic per anar a dinar al mar i penso i que al final no, perquè el cert, i penso, per què no calles?
Que m'explica
ell i estic enganxada,
amb
vull saber-ne més.
Sí, t'enganxa.
És un juglar per mi.
Sí, té aquest punt.
Bé, fem 3 minuts de pausa i a la tornada, entre d'altres, novetats sobre la batalla judicial entre Rosa Peral i Netflix.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foix. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Passen 2:45, hem de parlar de Rosa Peral perquè sembla que ha guanyat el que seria el primer assalt contra Netflix. Com està el tema, aviam?
A veure, sí, recordem que els advocats de Rosa Peral van demanar que es paralitzés de manera cautelar l'emissió del Cuerpo en Llamas, i això a pocs dies de l'escena.
Sí,
recordeu que va ser
tant.
Molt notícia, això. Que és aquesta sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana i que protagonitzen l'Úrsula Corberó i en Quim Gutiérrez. Peral considerava que la sèrie podia vulnerar el seu dret a l'honor i també el de les seves filles, tot i que la sèrie només en surt una, oi que sí que només surt una nena?
Només surt una nena, sí.
Sí, es volia intentar com també que no fos 100% real la sèrie sobre el cas de la Rosa Peral. Però, clar, la sèrie no s'havia estrenat encara i ella no l'havia vist. I, de fet, exigia poder veure-la abans que el públic per saber la dimensió de l'assumpte i com vulnerava la seva vida o no. Però aquesta petició va quedar en un no-res perquè un tribunal de Vilanova i la Geltrú va desestimar fa 7 mesos. I el motiu, deien, és que Peral no havia pagat els diners que calien per emprendre aquest tipus d'acció judicial. L'advocada de Rosa Peral al·legava que la seva clienta no podia pagar aquesta quantitat perquè és a la presó, clar, no té ingressos,
clar.
I encara té pendent pagar els 800.000 euros d'indemnització a la família d'en Pedro Rodríguez, que és la víctima, la seva exparella, que va morir assassinat. Doncs bé, tal i com va avançar Crònica Global, ara entra en joc l'Audiència de Barcelona, que és la notícia. És qui ha estimat el recurs d'apel·lació de Rosa Peral en la seva totalitat i ha reconegut que la demanda que va presentar fa 7 mesos s'hauria d'haver tramitat. Que primer, per tant, el tema dels diners aquí no corresponia. Que primer calia decidir si procedia l'adopció de mesures cautelars amb la sèrie que plantejava Rosa Peral, sense escoltar els arguments de Netflix, i posteriorment convocar les parts i discutir les al·legacions corresponents. Però això no es va fer perquè directament van dir: ah, no tens els diners, doncs això no entra, punt.
Per tant, li donen una mica la raó.
Clar,
no?
Li donen la
li
raó.
Donen
perquè
la raó.
És, diuen, els titulars de les últimes hores diuen que en aquest assalt, la Rosa Peral 1, Netflix 0.
1-0, està guanyant. Per tant, ara el que és interessant saber és què passarà a partir d'ara i si podem arribar en un hipotètic cas que s'elimini el Cuerpo en Llamas del catàleg de Netflix.
Val. A veure, anem a pams. I aquí trobo faltant Pau Espar, que
realment
sempre hi entén molt més que jo. Jo he intentat contrastar tot el que he pogut i entendre-ho i explicar-ho d'una manera... Intento planera.
Perfecte, no, sí, sí.
El que passarà és que el jutjat de Vilanova haurà de fer cas a l'Audiència de Barcelona i haurà de tramitar la demanda de la Rosa Peral. Llavors, després, haurà de decidir si creu que hi hauria d'haver hagut mesures cautelars contra la sèrie havent fet abans una vista en Peral i amb Netflix. No sé qui anirà de representant de Netflix, també et diré, ni idea. Clar, la defensa de Peral afirma que el mal ja està fet.
Clar.
Vull dir que això ja no té gaire sentit,
ja
perquè la sèrie,
és.
I de fet l'ha vist milions de persones, però no descarten presentar una demanda reclamant danys morals a Netflix, perquè precisament el mal ja està fet.
Clar.
I si l'acaba guanyant, aquí podríem estar parlant d'una indemnització milionària, diu la defensa de Rosa Peral. Per tant, ja veurem com acaba això. Sembla que hi ha partit, com a mínim, per llarg.
Sí, 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 sí. I que si cobrés aquests milions que diuen, suposo que una part servirien per pagar aquesta indemnització.
Obligatòriament, potser el jutge ja diria que aquests diners no van cap a ella, sinó que directament cap a la família d'en Pedro Rodríguez.
A cobrir el deute. Molt bé, bueno, doncs hem tornat a obrir aquest serial, que la setmana passada ja vam parlar amb en Carles Porta, de veure què n'opinava sobre aquesta confessió molt entre cometes,
que
no és una confessió i que en Carles Porta ens ho va explicar molt bé. Bé, passen 5 minuts, a 2:15. Recordeu en Sergio Busquets, no?, que ara ja fa un any que no juga al Barça, l'exjugador del Barça.
Què li passa?
Doncs que ell i l'Helena Galera han anunciat que esperen un fill, que serà el tercer fill de la parella. Per tant, els hi arribarà el carnet de família nombrosa, tindran descomptes a Renfe.
Tu creus a Miami hi ha descompte família nombrosa?
Allà no ho sé. Ho han comunicat en un vídeo per analitzar amb molta calma Instagram, que han compartit tots dos i que té com a banda sonora aquesta cançó.
Te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo.
És una cançó de Carlos Rivera que es diu Te esperaba.
Deu ser important per la parella, aquesta cançó.
És molt quillo i no passa res. Jo
a no tu no t'agrada, no t'agrada.
Jo m'esperava això, a mi em fa il·lusió que la posin, perquè ara em sorprendria que hi hagués una altra cançó.
Mm. De cop i volta, oques gràcies. T'hauria sorprès.
Dius, què?
És un vídeo llarguet d'un minut aproximadament que comença amb unes ecografies al costat d'un pastís que diu Baby Coming 2024. I llavors ens regalen un recull d'imatges de la Gender Reveal Party, no?, que són aquestes festes que s'han posat de moda els últims anys i que sobretot fan les influencers i que, vaja, ens estem ja acostumant també a fer les persones que no són influencers. Una festa totalment sobredimensionada perquè es fa a l'estadi de l'Inter de Miami.
Mare meva.
Tot l'estadi per ells.
Globus blaus i roses.
Moltíssims. Al centre del camp, unes lletres gegants que diuen Boy, un cor i Girl.
Saps per què ho van fer tan gros? Perquè ja en tenen dos de fills. Mm-hmm. I s'havien esperar que el tercer seria una nena. I què ha passat?
Que quan exploten tots els globus i el confeti surt tot de color blau, cosa que vol dir que esperen un nen. Bé, i al videomarcador, en el moment que esclaten tot el confeti blau, surten unes lletres gegants que van dient It's a boy, it's a boy, it's a boy.
Que no hi hagi cap dubte! Sí.
Bueno, m'ha semblat un punt sobredimensionat, però en tot cas, l'enhorabona a tots dos. He buscat una mica d'informació de quan es van conèixer. Són parella des del 2014, porten 10 anys junts, en Sergio i l'Helena, i quan es van conèixer, ella treballava a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, d'infermera.
Ah, sí, no ho sabia, això, eh?
No dic que es coneguessin a l'hospital, que és una història que m'encantaria. Però és que mai han explicat com es van conèixer. No, però no... Saps?
En una festa, segur. Per mi els futbolistes només coneixen les seves nòvies a festes. Menys el Cristiano Ronaldo, que la va conèixer allà a la botiga. La resta, tots coneixen de festes.
Amics d'amics i el típic de conèixer les parelles.
Com tothom, eh? No són tan diferents a nosaltres.
Llavors, ara viuen allà, però quan vivien aquí es veu que vivien a Sitges, en una urbanització superexclusiva que es diu Ratpenat, que té vistes al mar, i es veu que els dos, poc després de convertir-se en parella, van comprar uns terrenys enormes i van construir una mansió on han viscut amb els seus fills, fins que han marxat cap a Miami. Vull dir que l'enhorabona per aquesta
parella. I què deuen fer tots aquests futbolistes que marxen de Barcelona i que sempre han viscut aquí, amb les cases que tenen? Jo crec que les mantenen, eh?
Jo també ho crec, 100%, per quan venen aquí a passar uns dies.
Però buides, no? Creus que està buida?
Sí, o potser li donen les claus a algun familiar i diuen, doncs, tinga-la una mica en activitat, perquè és que de vegades aquestes cases tan grans deixes de fer-les servir, tot s'espatlla.
No creus que lloguin, no? Que surti allà
a la casa. No, a mi m'estranya. Ai, per treure'ns un sobresou.
No, i si algun cap de setmana podem fer una visita a Barcelona. Ja
la mantenen 300%. Jo també crec que la mantenen.
Bé, atenció amb el que explicarem ara. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé.
Ja es veu que vens amb una notícia bomba, eh? Només
home,
per aquesta cinta.
Ui, la cinta, atenció, no enganya.
No enganya ningú.
Hem de parlar de Laura Fa i Lorena Vázquez, de les Mamarazzis, que han fet una acusació bastant greu, per dir-ho així, sobre l'embaràs de la Dulceida i l'Alba Paul.
És una teoria conspiranoica. Elles mateixes diuen que no en tenen cap prova, però és tan gros que, si és veritat, aixecarà molta polseguera i molta polèmica, i si és mentida, crec personalment que és de molt mal gust.
Pero tengo que, y ya lo hemos hablado alguna vez, el sexo de la criatura se puede elegir. Uh-huh. No es legal...
Pagando.
Claro.
No es legal en España.
No es legal en España. Pero que no sea legal no quiere decir que no se haga en España. Los ginecólogos, si tú vas a pedirlo a la carta, te dirán que no porque no es legal, pero cuando tú haces, preparas el óvulo, con el, es un método que se puede elegir. Que no tenemos ni idea si lo han hecho
de Dulceida. No, no tenemos ni idea. Es una hipótesis y una teoría de las mamarachis que estamos muy locas.
A mí no me extrañaría.
Vale.
Y a mí, para que la gente vea lo falsas a veces que son las redes sociales, que no pasa nada, también es falsa la magia. Sí. Y vamos a ver espectáculos de
claro.
magia. Mm-hmm. Pero tenemos que saber que cuando vemos esto es marketing, dinero para ellas y sobre todo que la dignidad para algunas personas está en venta.
La Laura va agafar la capa i l'espasa, va sortir de casa i va dir família, hoy se come.
No, no, ella ha declarat la guerra. Ja ho va fer, però ara ja estaran amb els tanques.
Però està dient que han triat el sexe de la criatura.
De manera il·legal, pagant. A veure, està dient. Diu que té la teoria i que no li estranyaria que passés. O sigui, no està afirmant res ni té proves de res.
És una intuïció.
Ella intueix que això podria haver passat. No sé per què de cop li ve això al cas.
És això, si això és veritat, jo crec que generarà molt rebombori al voltant d'aquesta parella que sempre han sigut utòpiques, idíl·liques, elles, feministes, a favor del col·lectiu LGTBI, perquè és una pràctica molt xunga. I si és mentida, ostres, Laura Fa, no sé si fins a quin punt la poden denunciar per haver insinuat això.
Per mi és lo interessant ara aquí, perquè això segur que arribarà a Can Dulceida, perquè ja va arribar al podcast on explicaven la picabaralla que tenien en Podimo pel podcast que tenien ella i l'Alba Paul. Fins i tot la Dulceida va respondre amb un vídeo, perquè s'havia sentit molt ofesa per les declaracions de la Laura Fa. Això encara suposo que la posarà de més mala llet. Jo crec que hi haurà resposta i fins i tot potser accions legals, no
clar,
ho sé.
Però la Laura Fa, amb l'experiència que té i els contactes que té, voleu dir que no sap alguna cosa o està a punt de saber-ho, perquè si no és tirar-se les brases, no?
És veritat que la Laura Fa és un gat vell. Vull dir, fa molts anys que es dedica a la premsa del cor i sap molt bé com funciona i segur que ha fet trucades i ha preguntat. I que digui que aquest mètode és il·legal però que es fa, això m'ho crec.
Jo
que ho hagi fet la Dulceida, això, jo aquí no m'hi ficaré.
L'atreviment d'insinuar-ho jo crec que és perquè ella té la informació. Jo confio en la Laura.
Molt bé, doncs veurem, perquè segur que això tindrà una continuació.
Tot i així, hem volgut preguntar a una especialista, la Marina Sumarroca, experta en genètica humana reproductiva de la Unitat d'Assessorament Genètic de Deixa Us Dona, si és possible o fins a quin punt és legal aquesta pràctica.
El marc jurídic espanyol en reproducció assistida ve delimitat per una llei de l'any 2006, la llei 14-2006, és a dir, de fa uns quants anys. Aquesta llei diu que es considera una infracció molt greu la selecció de sexe amb fins no terapèutics o terapèutics no autoritzats. Abans, fa anys, sí que es podia considerar seleccionar el sexe d'un embrió amb l'objectiu d'evitar algunes malalties genètiques. Per exemple, un grup de malalties que es diuen lligades al cromosoma X, que es transmeten de mares portadores al 50% de la seva descendència masculina. Per exemple, l'hemofília o la distròfia muscular de Duchenne. En aquests casos sí que es justificava seleccionar i transferir només embrions femenins. Tanmateix, avui en dia ja tenim eines a nivell de diagnòstic molecular que ens permeten conèixer el diagnòstic genètic de cada embrió individualment per aquest tipus de malalties. I, per tant, ja no cal descartar tots els embrions masculins, sinó només els afectats. Ara ja no cal fer una selecció de sexe per evitar segons quina malaltia. És a dir, que avui en dia no s'accepta seleccionar el sexe d'embrions ni per finalitats socials ni de family balancing. Tot i així, som conscients que hi ha altres països fora d'Europa on sí que està permès.
Clar, aquí hi ha una porta oberta de que i no només... si ho fas fora del país potser no...
Agraïm molt que ens hagi respost la Marina Sumarroca i sobre el tall que ha sonat abans de la Laura Fa, al final... També està com insinuant que tant l'Alba com la Dulceida ja sabien quina era el contingut del sobret a la gent de Reveal Party.
I que, per tant, tot era una mentida encara més grossa de...
Que ja sabien que seria una nena i que tot estava allà...
Però vaja, mira, que després facin el xou encara em sembla poc greu comparat amb el fet que ho hagin pogut fer.
Sí, sí.
Però seria... És que és molt retorçat, eh?
Es ve traca, eh?
Vull dir que és que jo no crec que sigui veritat. Grossa. És que em sembla massa retorçat.
I
massa de psicòpata.
Penso.
No només fer-ho, sinó després, exacte, fer tot aquest show. Nena, És que no té cap sentit, és una bogeria.
No
és
em sorprèn del món influencer, eh?
Hòstia, però és que és
tota, que és d'una d'entrada, una cosa que sí que podem confirmar és que el tractament el van fer aquí, eh? Vull dir que...
Una clínica de Barcelona,
No, a Madrid.
A Madrid.
A Madrid. Van començar el tractament fa temps a Barcelona i després el van seguir a Ibi, sí, a Madrid. Per tant, aquesta opció que plantejava la Laura fa també que es fa a altres països, això de triar si és nen o nena,
en aquest cas no va ser. Va ser la, aquí.
La Lorena Vázquez després insinuava d'hospitals de Barcelona que se sap que hi ha anat gent coneguda i famosa que sí que ho ha fet, eh?
Doncs per mi això seria la notícia que ens haurien d'explicar si en tenen coneixement.
Clar,
no? Que es fa aquesta pràctica il·legal en aquest país.
És veritat que com ho demostres? Bueno, és a dir, aquí hauries de tenir doncs, testimonis mèdics, no? Professionals que estiguessin disposats a parlar. I dubto que en parlin mai.
Clar.
Fort. Per mi hem obert la caixa de Pandora,
sí,
eh?
Jo crec que la Dulceida ho desmentirà en algun moment.
Jo crec
que
també ho desmentirà. Bé, i m'agradaria veure quines accions legals pot emprendre contra Laura Fa, eh?
Sí.
Però potser fa ho ignora totalment, no? Perquè a vegades potser responent encara dones més veu
aquesta... Tot el que té a veure amb el seu embaràs i la seva relació...
Ella surt a la defensa amb la mascosa,
L'acusació de Podimo no era per mi ni la meitat de greu.
No.
I va sortir a defensar-se. Aquesta guerra ha començat i no acabarà.
On comença aquesta guerra?
No ho sabem,
en quin moment s'enganxen una mica elles dues?
Ja ho deia abans.
Clar, no sabem, perquè la Laura Fa és veritat que es pot treure el pit d'exclusives dolentes sobre la Dulceida, però no de bones, no?
Exacte.
Vull dir que tu com a periodista del cor també podries triar decidir, dir coses boniques d'algú altre.
Bé, veurem com acaba tot plegat. Passa un minut de 3:45 del migdia. Posa'l. Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na, darme las de vaga. Tornem a parlar de Sebastián Yatra i de la Aitana. Ara m'he menjat, torna'm a posar, Mariví, perquè és el moment en què en Yatra parlava de la ruptura.
Con ella, bueno, nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. Y en este momento los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo.
Realment aquestes declaracions han envellit tan malament. Tan malament.
És que només fa...
Vull dir, és que sembla una altra vida.
5 mesos. Clar. Això va ser a finals de novembre.
Clar, és aquelles imatges, no?, d'ell sortint d'un aeroport o així, fent aquestes declaracions.
Sorprenents també perquè l'Aitana sempre esquivava el tema i ell, en canvi, ho va anar de cara i ho va dir. Ara, la sorpresa arriba... quan fa poc se'ls veu agafats de la mà.
I jo, com cada vegada que escolto aquest àudio, el noto com més borratxo. O sigui, com molt... però què dius? El veig molt, molt vedament, eh?
En tot cas, això, sabem que han tornat i l'Aitana, de fet, torna a parlar d'ell tan tranquil a les entrevistes, sense mai confirmar ni desmentir res, que és molt el seu estil. Hasta que...
Fantàstica cançó, eh, aquests dies, per si se la volen anar posant.
Perdoneu, jo l'havia de posar exactament en aquest punt, en què diem que ell s'ha quedat. Si vostè n'hi ha tres, s'ha quedat.
Mira, com el Xavi, a la porta li devia quedar també a casa seva.
Amb la guitarra.
A veure, Laura, t'hem encarregat, diguéssim, un anàlisi una mica més terapèutic de sobre les segones oportunitats i has parlat amb una veu autoritzada que ens pot explicar una mica què passa en aquestes ocasions, no?
Sí, és la Hisenda Pascual, la terapeuta d'Això no és Suècia, que ja la vam trucar fa uns dies per un altre tema de...
Fantàstica.
Teràpia familiar. I ara anem amb tema de teràpia de parella, perquè estem preocupats per aquests dos. La pregunta és, funcionen les segones oportunitats? És bona idea tornar amb un ex?
Clar, jo crec que hi ha com un mite que les segons parts mai van segones, i jo crec que a vegades això hem d'agafar molt amb pinces, perquè... O sigui, tornar amb una exparella sempre que hi hagi hagut un procés de reflexió i un procés de creixement que ens ajunti, pot ser un procés meravellós i pot ser un procés molt bonic, no? Donar-nos en compte del per què no ha funcionat, entrar amb una mica a l'autorevisió.
Jo a l'Hisenda no anem bé.
No estem ajudant a l'Aitana.
A mi m'encanta, ja ho sabeu. Jo aquí per l'Hisenda, tot i que crec que l'Aitana i el Sebastián Yatra tenien sobretot una autorrevisió pendent sobre el tema de la fidelitat.
Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar, porque es que me daría ganas de ser infiel, me daría ganas, aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Sí. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? Igual si quiero estar con esta persona porque la quiero, pero ¿cómo lo manejas? Porque estás como con esa dualidad de te quiero, pero igual, uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad de qué pasa. Entonces, ¿qué me pasa también? Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo y dices, parce, no salgo de fiesta, porque si salgo de fiesta, eso significa que me va a gustar a alguien, va a querer hacer algo, pero me va a aguantar y no lo va a hacer, entonces ¿para qué va a salir?
Totalment descontrolat.
Estava molt agobiat, eh? Sebastián Llatra estava agobiadíssim, el tio.
Jo he hagut de consultar si estava fet en via aquest tall de veu, perquè dic, calla, que me l'han colat, i està fet en via, però no és real.
Realment va entrar en un bucle que ja se'l veia atabalat.
Escolta'm, el que no sabem ara és que tenen una relació oberta.
Potser ens donen algun secret a la cançó.
Anem pas per pas, perquè jo li he anat demanant a l'Elisenda, factor per factor, com afecta això a la relació de parella. Primer, el tema de la fidelitat.
Clar, el tema de les infidelitats, a vegades jo quan treballo amb parelles i hi ha una infidelitat dins d'una relació, no sempre implica el final d'una relació, implica el poder-nos asseure i veure què és el que està passant, perquè una infidelitat normalment no és com una cagada d'ocell que et cau del cel, és a dir, una infidelitat dins d'una relació de parella és algo que moltes vegades s'ha anat gestant al llarg del temps i que a vegades la persona que acaba sent infidel és la persona que se sent menys vista o menys acompanyada o menys escoltada.
Juliana, això és una mica el que dius tu de no et vaig ser infidel perquè m'agradés l'altra persona, sinó que era el símptoma, no? Com ho feies anar allò?
És que t'ho vaig dir. És aquella gent que diu, no va ser que, com per exemple la Lucas i la Clàudia, no és que la Nayara hagi fet que et deixi, sinó que m'agradés la Nayara, per mi ha estat un símptoma...
De que no estava bé.
De que no m'agradaves prou.
I mira,
no cridis.
Atenció també al que diu.
A mi això em
destrossa. És la persona que se sent menys vista, és a dir, estàs dient a l'Hisenda terapeuta que potser Sebastián Llatra no sentia prou cuidat per Aitana i ha hagut d'anar a buscar l'amor a un altre lloc.
No
és com
que
justifica la infidelitat, per mi, eh?
I, per tant, el Sebastián Llatra, que per mi és aquí on hi ha la barrera.
Escolta'm, en Llatra, no crec que trobi faltar l'amor, perquè en aquestes declaracions que ara sentia per l'accelerat ell, parla de sortir de festa, em sembla que ha dit, no?
Ah. I de què, com es controla? No, de fixar-se en altra gent, que ell no concep una relació monògama i estar només amb una sola persona sense fixar-se en altres persones.
Diu, no puc sortir de festa? Perquè sé que si surto de festa...
Jo ho veig més com una cosa sexual, no? Una cosa més sexual que romàntica.
Sí, és així. Clar, llavors aquí es planteja el que dèieu abans. Possible relació oberta seria el més convenient per Sebastián Llatra i Aitana, tenint en compte que tenen una relació mitja distància, perquè els dos són de continents diferents i viatgen moltíssim per feina. És el que li he volgut preguntar a l'Elisenda, perquè m'ha semblat que la cosa s'estava complicant d'una manera salvatge.
En el cas d'aquest noi, el que ella està dient és que potser el seu format de relació no passa per una consistència amb una parella exclusiva. No? I això també, com quan tu busques parella, has de ser molt sincer o molt sincera, perquè si tu, en el fons, el que vols no és una relació monogàmica i no ho exposes d'entrada, l'altra persona potser sobreentén que vols el mateix i, en el fons, no és el que vols. No? Llavors, hi ha d'haver una negociació sempre que s'estableix un compromís.
I, a més, et diré una cosa, eh? El de la relació oberta entre el Sebastián i l'Aitana... No em sembla tan una idea gens descabellada. Entre les declaracions del Sebastián i que justament quan ho van deixar li van preguntar a l'Aitana què opinava de les relacions obertes fent promoció per Alfa, i ella va dir que està a favor de les relacions obertes. Vull dir, si es parla bé, jo crec que tot s'ha de parlar i és important que hi hagi confiança.
Això va dir l'Aitana.
Això va dir l'Aitana.
No va rolar gens, eh?
I també va dir...
rolar poc en el moment per lo grosses que les va dir. Li van preguntar què pensava de les declaracions del Llatra de la fidelitat, aquestes que hem escoltat ara, i també va dir, me parece perfecto.
Com... Això va dir? Sí, de les últimes declaracions?
Sí. No. Jo no ho descarto gens, que tinguin
jo
aquest
tampoc,
tipus de relació.
Que mare meva, és que posant...
error rere error, eh? Aviam, no? Pobre, és una mica de confiança. Jo confio en ells i confio en les no monogàmies.
Però
clar,
dintre...
això m'ha fet el meu paper.
Val. I a dintre d'aquestes relacions obertes, domino un poquíssim aquest tema, però tu compta que tu, Laura, vas avançada. Tinc una pregunta per aquí. És a dir, un cop decideixes obrir una relació, hi ha diferents categories, no? Perquè dius, mira, potser ens podem enrotllar cadascú qui vulgui.
Hi ha la bàsica, hi ha la premium, anual...
Una és no dir que t'has enrotllat amb algú, no explicar els detalls.
Això ho has de pactar, clar. Amb la parella pots dir-ho, pots no dir-ho, pots decidir línies vermelles de amb qui sí i amb qui no, perquè potser hi ha un cert sector de gent que diguis, per exemple, amics en comú o exparelles, amb qui no t'interessa que l'altra persona...
Va amb unes normes, això.
Només una vegada i no pots tenir cites, però només
fa molta
gràcia
allò de... Moltes ho tenen, de prohibit enamorar-se. Ah, val. Com ho tries, això? Però és que hi ha molta gent que ho diu, eh? No ens enamorem d'altra gent.
Això no ho tries tu.
Jo crec que moltes vegades el que es fa és, si de cas, com ja fer amb una mica de prevenció per evitar l'enamorament, que és això de, per exemple, no tenir cites, no? Si et trobes en la situació, folles, i si no,
quan prohibeixes una cosa, és quan més ganes tens de fer-ho.
En aquesta línia, la monogàmia també hi perd, eh?
En el cas de l'enamorament és com et pots enamorar tant si estàs en una relació monògama com si estàs en una relació
rotada. La Marta ha passat d'una... una cara de tristesa quan t'han dit que la monogàmia era tot prohibició.
Sí, però és veritat que jo no he parlat mai de dir prohibit embolicar-se amb algú altre, saps? És a dir, no he ni pactat això, però perquè ho sobreentenc, ja ho dono per entès.
Va implícit amb la monogàmia, sí.
Sí, va implícit amb l'acord que tenim, però clar, quan ja et poses a fer punts i punts i punts del pacte que tens amb una relació oberta, potser aquí dius... M'encantaria saltar-me aquest punt número 2.
Però llavors que l'Aitana, el 2017, que és quan es portaven les relacions obertes, estava pobreta que just sortia d'OT amb un tio 10 anys més gran que ella, li toca viure-ho ara i a mi em sembla de puta mare. Si es té una relació oberta, seria un bombasso. Ojalà ho expliquin.
I per què no ho van fer ja de bon inici, en comptes de deixar-ho primer?
Perquè de vegades les relacions han d'arribar a l'extrem per saber què necessites.
Sí, però sempre és millor obrir la relació quan estàs molt bé, no quan estàs molt malament.
Això és com els fills.
Exacte.
O de viure junts.
No és la solució a res, tenir un fill.
No,
et destrossarà,
Per últim, clar, a més de tot això que estem comentant, aquests dos no han tingut una millor idea que dir anem a fer una cançó junts, el que comentàvem avui al matí, i per tant li he demanat a l'Elisenda què passa si a més barreges feina amb tot això.
Una relació a la distància on no hi ha un contacte de presència, no?, d'una manera habitual, clar, esdevé una font moltes vegades de projecció, esdevé una font d'idealització, perquè en el fons tu no estàs convivint amb aquella persona en el dia a dia, i sabem moltes vegades que el vincle corporal i la ressonància física amb una persona és molt important perquè creixi una relació de parella. Clar, si a més aquí sumem que a ell se li fa difícil mantenir una exclusivitat, doncs no sé si el format a distància potser seria el millor per un tipus de relació així.
Clar, per una banda, la distància ja es veu que no ajuda.
No, més que res deia que al final si treballar junts pot ser un perill, però s'ha de parlar tot, igual que amb les relacions obertes, i que millor veure's molt. O sigui, barrejat amb això de la distància, que no crec que sigui bona idea treballar junts. Tenir una relació oberta i a sobre no veure's.
L'Elisenda, no sé si tu quan li preguntaves Laura i li feies les preguntes, sabia que estàvem parlant d'Aitana i Sebastián,
sí,
però crec que pues, ha estat a punt de demanar els seus números per trucar-los per anar a consulta, perquè els ha vist, pobres, una mica despistats.
Ho tenen tot ben barrejat.
Sí, clar.
No el tenen fàcil, però jo confio en ells, confio en la comunicació i en l'assertivitat.
Laura, ha tornat al 2017, de veritat,
M'encanta.
És que m'apassiona.
Són com els pantalons. Cada 5 anys les modes tornen.
Com els acampanats.
No, et diré una notícia encara millor. Els pitillos estan a punt de tornar,
Ole, sí, Marta, el teu moment.
Clar, el meu moment. Jo mai els he desterrat del meu armari.
Encara m'aguantaran uns que tinc de 6
anys. Però si amb nois encara... No, amb vosaltres encara...
Sí?
Sí, bueno, encara va bé.
Ja és un tema d'edat, a vegades, que el pitillo està començant a treure de l'armari.
Sí, bueno, si digués jo quines bambes em vas passar i què et vols comprar,
una
altra cosa. Estic preocupada de veritat, per l'Aitana.
A les 12 de la nit surt la cançó i demà en farem una gran anàlisi aquí al programa.
Anàlisi exhaustiu, paraula per paraula.
Ens ha quedat pendent un tema que jo crec que si tenim temps el tractarem demà, que també l'han aixecat les mamarazzis, que és un tema que li funciona també moltíssim a la Laura Fa, que és ventilar coses d'en Risto Mejide i de la seva actual relació.
Amb la noia farmacèutica, la Natàlia Almarcha.
Amb la Natàlia, i que pel que han explicat... podria haver una tercera persona aquí al mig que els fa ballar una miqueta al cap, no?
Que no estan bé el Risto i la Natàlia, és segur, ja t'ho dic ara.
Aquest ja no van per la segona oportunitat, van per la quarta o la cinquena ja,
Que truquin a l'Elisenda, que
sí,
els fa
falta.
Encara tornaran la Laura i el Risto, perquè els dos tenen uns lios cada un per separat.
No,
que potser
la Laura
és
impossible. Juliana, no pots deixar aquí aquesta sentència. Ets tu qui té informació. Del 0 al 10, com de probable és que tornin?
Jo no he dit mai la paraula Risto amb la Laura, per tant no ho sé.
Espero que
és veritat, mai.
Per mi és Voldemort.
No.
Bé, demà més detalls d'aquesta tercera persona, que ja avanço, perquè estic llegint aquí, que seria en Jesús Castro, no?, que és un actor de 31 anys i que va fer una pel·lícula que no sé si veu veure, que es diu El Niño. Us sona?
Sí.
Un tio que té els ulls blavíssims.
Com l'aigua de Formentera.
Exacte.
Surt el Luis Tosara, la pel·lícula del Niño. La tinc pendent, nois. Mira que estava nominada als Goya i als Gaudí.
Molt bé, doncs bé, ho deixarem aquí. No sé si ha acabat ja la roda de premsa d'en Xavi. A veure, puja el volum, a veure si s'està acomiadant ja.
No llegava. Tenías esa sensación de decir, estamos lejos de competir ante rivales de primerísimo nivel, ¿no? Esa es mi sensación al llegar a...
Tot ho hem enganxat
club,
en castellà,
¿no? Ahora
sí.
Pienso que estamos en condiciones de competirle a los grandes equipos de Europa. El equipo ha mejorado, pienso que es una evidencia, ¿no? Y así les transmito a ellos. Y tengo la sensación que se nos ha escapado por detalles. Y pienso que lo queremos volver a intentar, que tengo la ilusión de volverlo
Ja ho estan fent en directe a Catalunya Ràdio, Roger.
No, volia veure si deia alguna cosa que fos una mica, saps? Més enllà de l'esport, de com se sent ell.
Ens ha aixafat el programa.
De si està il·lusionat, de si no està il·lusionat, perquè és que li veig una cara.
De por més agra, sí, sí. Que no li fa cap tipus d'il·lusió.
Tampoc és que somrigui molt de normal, eh?
Sí, és divertit a vegades, eh?
Nois, perdoneu, clarament amb els personatges del Barça jo veig una pel·li diferent. Probablement és que els veig poc.
No els coneixes.
Bé, demà hi tornem, programa absolutament normal, i ens visita una persona que ens fa molta il·lusió, que és la Julieta. Demà, a partir de la 1, Catalunya.
A veure si ens explica coses de la Itat.